6 minuts ja per sobre de les 2 de la tarda comencem tertúlia aquí a Ràdio Nacional d'Andorra amb la companyia aquí a l'estudi de Ràdio Nacional amb el Juli Fernández. Juli, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i gràcies.
I tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Andoni Azurmendi. Andoni, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, ben trobat.
Que comentàvem ara fora d'antena amb el Juli, aquest cap de setmana que hem viscut aquest canvi d'hora, ara estem vivint també aquest canvi de temps que fa res, fa una setmana gaudíem d'aquestes bones temperatures, de calor, ara aquest cap de setmana nevades, fred una altra vegada, estem descol·locats. No sé si et passa el mateix a tu també, Andoni.
I aquí no. Suposo que els nostres cossos són els que més pateixen per aquests canvis tan bruscos i aquests canvis de temperatura d'un dia per un altre, no? La primavera ja de per si ja marca aquesta dualitat, no?, que moltes vegades passem del fred a la calor i de la humitat a la sequera, però quan és tan greu com en aquests casos que realment hi ha un canvi de temperatura brutal i sobretot una mica d'estat, no? Perquè hem passat de fa dos dies que estaven a 20 i pico graus a Andorra a tindre neu i gel, no?
Sí, sí. Són uns canvis de temperatura, canvis de temps, canvi de paisatge, fins i tot.
Totalment,
també,
totalment. Molt brusca, a més a més.
I avui parlàvem amb el director general de Gran Valira, amb l'Alfonso Torreño. Clar, lògicament, els esquiadors, aquells que ens agrada la neu, la setmana passada, el cap de setmana aquest passat, no l'altre, que dèiem, bé, això ja s'acaba. Això ja ho tenim, ja aquesta temporada, ja passem pàgina, perquè la qualitat de la neu ja es notava, també, ja cap al migdia, que ja no era l'òptima, etc etc. I ara, això també ens ho assegurava l'Alfonso Torreño, i ara amb aquesta nevada, que de fet no s'esperaven que caigués tanta neu com la que ha caigut, deia, ostres, ara ens hem trobat de que una altra vegada han canviat de xip, no? De dir, la platja, el bon temps, el deixem, aprofitem els últims dies, no? Esgotem fins al final, el 17 d'abril, que acabem temporada, i vaja, que això, aquesta nevada també molt bona, no només pel sector neu, sinó també per tots els sectors que s'alimenten, també el comercial, tu també, Juli, que també ja estàs inserit en ell, l'hoteler, clar, lògicament, que mantinguem la temporada amb òptimes condicions fins al final.
Sí, sí, tot això és bo, vull dir, nosaltres estem supeditats al nostre comerç, vaja, està supeditat, doncs, a la climatologia, no? I és bo que la climatologia sigui la quina pertany en cada temporada. La temporada d'esquí encara està oberta i ha estat molt benvinguda, jo penso, aquesta nevada, doncs, precisament això, doncs, per assegurar, doncs, de que la neu duri amb una qualitat, doncs, presentable, diguéssim, fins a Setmana Santa, i sembla ser, doncs, de que s'ha garantit. Però, esclar, tot depèn, encara queden dies per Setmana Santa. Si ara tot de cop comença a fer molt bo, molt bo, molt bo, i es desfà tot, a veure que no ens ho tires pel traste, no? Però, vaja, però en principi sembla ser que ho tenim garantit, i això és bo a nivell de país, a nivell de comerç, i bueno, i és una situació òptima, sí.
I tant que sí, que fins com a mínim fins al 17 d'abril que es mantingui. Després ja començaran les pluges, que després que anirem amb barca, sí, com aquell qui diu. Vinga, va, comentem manifestacions que avui han tingut lloc, precisament també en aquesta casa, aquí a Ràdio Nacional d'Andorra. Ens ha visitat la ministra de la Funció Pública i de l'Administració, Eva Descarrega. S'ha parlat, lògicament, de tota aquesta reforma de la funció pública, de la qual tant de temps arrosseguem i en parlem, i de fet es confia tenir un avantprojecte ja de cara al mes de juny, juliol, perquè comenci el seu curs parlamentari de cara al setembre, i de fet el que ha deixat anar és que l'executiu vol un sistema, per exemple, de retribució variable, si ens en recordem del famós GADA, n'hem parlat d'ell, d'aquesta gestió de l'acompliment. Doncs bé, l'executiu està estudiant un sistema de retribució variable i per objectius, no? Que el problema que s'havien trobat és que el famós GADA estàvem parlant d'una retribució variable consolidable, em sembla que era una retribució consolidable, i ara doncs veiem que el màxim problema, doncs, que s'havien trobat era això. Bé, estan estudiant aquesta situació, de fet, que no es descarta una segona versió del GADA, però bé, lògicament aquest sistema de retribució variable i per objectius i que no sigui consolidable. Juli.
Bueno, jo ho trobo positiu, al fin i al cap, a veure un... Primerament, a veure, a mi em fa l'efecte que l'administració, des de que hi havia lo Delgada i tot el que és el tema de l'administració de la funció pública, doncs ha variat molt en els últims anys, igual que ha variat, a veure, la situació econòmica del país, la situació demogràfica, etc., i la situació econòmica en general. I llavors, el sector, doncs, de la funció pública és un sector molt, molt, molt important i, bueno, i si no era sostenible el que hi havia, doncs, fins ara era necessari trobar, i aquí està la dificultat, m'imagino jo, de trobar, doncs, un consens i una nova situació de plantejament, de treball i de productivitat també de cada funcionari, doncs, adequat, doncs, a la realitat del volum, de la dimensió i de la feina. I bueno, jo no sóc funcionari, no sé ben bé les peculiaritats, però a mi em fa l'efecte, doncs, que la senyora Descarrega, doncs, tindrà la capacitat d'escoltar totes les sensibilitats que puguin haver-hi dins de la funció pública i, si més no, bueno, que sigui d'un màxim consens possible, perquè crec que s'ho mereix tothom, s'ho mereix en definitiva el país, no? I jo considero que és molt bo, doncs, que hi hagin unes retribucions en funció, doncs, de la en funció d'un, no de la productivitat, sinó d'uns objectius a complir, i que cada funcionari, doncs, es vegi també amb l'obligació, doncs, de complir, o amb la motivació, no? L'obligació, la motivació, doncs, de complir, doncs, per veure's després amb aquests objectius a complerts, doncs, recompensat d'alguna forma, no? I penso que està, que pot estar molt bé, no ho sé, ja veurem a veure el projecte com sortirà, i una vegada es presenti públicament, doncs, analitzar-ho i veient-ho. No sé si hi ha hagut manifestacions per part de l'US, en aquest cas en
encara
concret.
No.
I ja veurem a veure què diuen, perquè, esclar, ells són els quins més deuen dominar el tema i els quins poden saber el consens que pot portar o no.
En el sector privat hi va pels dos, eh? Això no sé si també, doncs, es duen a terme aquestes revisions, revisions, o sigui, es marquen uns objectius a l'inici d'any per part dels treballadors, es fan unes revisions si s'acompleixen aquests objectius, si, per exemple, també, doncs, els treballadors són recompensats econòmicament, etcètera. Andoni?
Cada vegada més es té que anar-hi per aquest sistema de retribució per motivar i realment que el salari, la recompensa, la retribució sigui ajustada una mica realment al rendiment, entre cometes, però sí a l'optimització i als objectius marcats, no? Llavors, això cada vegada tindrien que anar-hi més en aquest camí. És difícil perquè no és gaire fàcil crear aquests objectius i marcar-los, però és el camí, i l'empresa privada envers l'empresa pública es diferencia justament per aquest problema de que l'empresa privada diguéssim que ningú té el seient assegurat i l'empresa pública, pues, no sempre és així, més bé és el contrari, no? Llavors, en l'empresa pública jo penso que són més necessitat, podria existir, de semblar-se una mica aquest sistema que utilitza l'empresa privada, d'intentar realment poder tindre uns variables que motiven al funcionari a que el seu rendiment sea òptim. La paraula rendiment, en fi, la entenem en el millor sentit de la paraula, però que realment la seva feina es pugui bé recompensada per intentar arribar a l'optimació, arribar a l'excel·lència, que seria, diguéssim, on tots tenim que intentar arribar. I tot el que sigui que aquestes diferències no siguin tan grosses, tot el que ajuda una mica això, penso que és molt important, perquè la ciutadania, lògicament, entendrà sempre millor que aquestes diferències que de vegades ens trobem, pues, diguéssim que són una mica impopulars, no?
Però jo us faig una pregunta. S'ha d'arribar fins a aquest punt per premiar o per, sí, per tenir en compte un treballador de que compleixi els seus objectius? Són les seves obligacions, no?
Pues mira, pues depèn de com es miri. A mi em fa l'efecte que, en el fons, o sigui, el que és la filosofia de plantejar uns objectius per arribar a complir, et poden donar una motivació si aquests objectius estan estructurats d'una forma coherent, no? Si no es fan d'una forma, com et diria jo, no vull dir la paraula coherent, sinó d'una forma que no hi hagi consens per part també de la persona que ha d'assumir aquests objectius, el que et produeix, et pot produir un efecte contrari, i llavors et produeix una angoixa. I llavors, en vez de com et dic jo, d'intentar complir-los, el que et fa és esfonsar-te més, no? I llavors depèn. I a dins de la funció pública m'imagino jo que cada departament, cada ministeri i cada sector deu tenir unes especificitats i diferents, i deu ser molt difícil, dificilíssim. A la pública és molt més fàcil bueno, i fins i tot és més, com et diria jo, et pots sentir més coaccionat, que és sí o sí, perquè si no estàs content, és a dir, l'empresa et marca uns objectius que els has de fer, generalment l'empresa no ha de tenir la voluntat de fer les coses a nivell de coacció, sinó a nivell de motivació, però no totes les empreses saben fer-ho. I amb la funció pública jo crec que si no s'ha arribat precisament, doncs, amb un consens abans, és perquè poder la major part de la funció pública pensaven que aquests acompliments o aquesta nova normativa, en vez de motivar-los, els desmotivava, i per això hi havia un descontentament. Per això et dic que depèn de les coses com les facis. Això és com fer entendre a una criatura, quan li vols ensenyar una cosa, pues de fer-lo entendre que allò que està prohibit, per exemple, que faci, és pel seu bé, o és perquè a la llarga pot tenir unes conseqüències, i donar-li o fer-li entendre la responsabilitat de fer bé una cosa o no fer-la bé. O per la força, senzillament sense donar explicació i dir has de fer això o no pots fer això, doncs perquè t'ho dic jo, i llavors pots tenir l'efecte contrari, que llavors aquella mateixa criatura, doncs, tingui tendència a fer-ho, no? I per això et dic que és molt complex, tot el que és el tema de empresarial o funció pública, vaja.
Sí, sí, perquè quan deies això de que fins i tot pot arribar a crear una certa angoixa pel propi treballador, sí, clar, lògicament, sí. Perquè conec, d'alguns casos, sí, sobretot sí. A l'empresa privada, i no m'estic referint aquí a Andorra, sí, sí. També...
Jo em conec i d'aquí a Andorra, vull dir, per això ho dic amb coneixement de causa, jo estic a la privada, no ho dic per l'empresa, evidentment, on treballo jo, però sí que és veritat que hi ha grans grups que es fan una sèrie, doncs, de plantejaments, una sèrie d'objectius que l'únic que fan és angoixar en el treballador, i ja està.
Que fins i tot és, no compliu els objectius a final d'any o el termini marcat?
Fora.
Exacte.
Sí, 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 per això ho dic. Per això ho dic.
En Doni?
Aquí està, és clar, la diferenciació de lo que és un bon empresari que vulgui tindre una millora sempre del seu negoci, no? I normalment, si aquestes previsions es fa comptant i en transparència de per què es fan aquests límits, per què es marquen, si és per un històric, si és per una aplicació estadística, si tot està fet realment en bona praxis, pues, normalment es pot arribar a uns objectius que siguin bons per la empresa, i lògicament a partir de que es pugui obtindre i es puguin millorar, que el treballador es pugui veure motivat, no? Diguéssim que Andorra, a tot arreu, però Andorra jo penso que estaria molt necessitat d'implicar moltes vegades el treballador, per sort o per desgràcia, per totes les circumstàncies que tingui, moltes vegades no està motivat. Tots sabem que la feina moltes vegades la tenim com un càstig, quan realment el que tenim que intentar, és difícil, però el que tenien que arribar és que la feina, quan t'aixeques al matí, no, l'efecte que fa de que, uf, tinc que anar a treballar, és un Sí, tot el contrari. Mira, vaig a treballar, a veure si avui sóc capaç de fer això, perquè tinc aquesta il·lusió que es pot crear. Això és un objectiu una mica utòpic, però realment per aquest camí és on es pot arribar, perquè realment la persona a lo que més temps dedica en la seva vida és a la feina, és a lo que més temps dediquen. Si realment tot aquest temps és un pes que tenim a sobre, malament, la nostra vida realment està molt condicionada. Si s'arriba a aconseguir que aquesta dedicació no solament no sigui algo negatiu, sinó que puguem aspirar a veure algo positiu i que podem lograr i que tenim una lo que es diu una carrera de possibles superació i que a més l'empresa és conscient de que si millora, lògicament també les persones que l'ajuden a aconseguir-lo mereixen també una millora. Aquí és una mica l'objectiu, ja dic, una mica tot, però tindrien que anar-hi per aquest camí. I lògicament, si això en l'empresa privada, en l'empresa pública, que ja dic que és molt més difícil, però que l'objectiu tindria que ser aquest. Una altra cosa és com es fa, i aquí tenim els mandataris, que són els que tenen que realment arribar a tindre les eines i saber com es pot aplicar amb aquest objectiu.
Home, de fet, i ara ho exposàveu tots dos, i ara l'Andoni també ho esmentava, no? Quantes vegades no ens hem trobat en un moment, en el nostre període laboral, allò que no, pateixes aquella petita angoixa i que es fa una muntanya, no, a treballar, i és un lloc en el qual hi estem tantes hores avesats i que fins i tot el cap de setmana una petita connexió amb la feina la tens en algun moment o altre.
Sí, jo en aquest aspecte sóc una persona afortunada. Jo no hi ha hagut cap dia, fa 30 anys que estic treballant al mateix lloc, no hi ha hagut cap dia que no m'hagi, o sigui, que m'hagi llevat i no hagi tingut ganes d'anar a treballar. A veure, sé que hi ha gent també, però que moltes persones no tenen aquesta sort que jo he tingut, i et sap greu perquè tant doncs compte el que deia el company tertulià, doncs, de que en la feina hi passes una quantitat important d'hores i això et deu marcar moltíssim, no? Si estàs duent el teu rol professional en un lloc on tu no et sents ni identificat ni amb cap il·lusió, ha de ser un calvari, m'imagino. No puc opinar jo d'una altra manera perquè no tinc experiència pròpia amb que m'hagi passat mai.
Home, en el sector hoteler, en tantes rotacions, no sé si és degut també doncs a qüestions que vagin potser relacionades amb això, Andoni.
Bueno, sí, la rotació és deguda a que realment dintre del nostre ram, que nostra, diguéssim que n'hi ha una part massa important potser que no és vocacional. El vocacional també fiquen el cometes perquè això també no sé si en totes les professions existeix, no? Però realment és una professió que és sobretot una part molt important de la part baixa en quant a categoria i en coneixements d'aquesta professió, fa una feina per pura necessitat, no? Jo tinc, porto 51 anys de professió interrompuda. Ja sóc conscient de que això és un rar avis, perquè a partir d'ara això ja pràcticament serà impossible, o sigui, tindrem pocs casos, i continuo en actiu, espero que quede bastant rai. Però realment hi puc dir que la majoria dels dies m'ha aixecat amb il·lusió. Per què? Perquè la grossa que es pot caure és que et dediques a lo que t'agrada. Però som conscients també de que això no és algo massa habitual. Molta gent treballa per pura necessitat i moltes vegades fa algo que no l'agrada. És una autèntica condena, realment. Per això dic, la rotació. La rotació ve que si no tens una il·lusió, jo porto 39 anys a la mateixa empresa. De les 51, 38 a la mateixa empresa, no? I aquí a Andorra. Llavors, lògicament, jo l'he viscut, he tingut la sort de participar, que la meva empresa, quan jo vaig arribar, ajudar en el creixement, etc. Això jo sé que sóc un privilegiat, però diguéssim que per desgràcia no és així. I la rotació ve que en una situació en la que no tens cap interès ni sents res per l'empresa en la que estàs treballant, treballant, però en un moment donat qualsevol cosa pot ser provar una altra, perquè tampoc te preocupa massa, no? I aquesta rotació és constant, sobretot a uns nivells, i és una llàstima, perquè sobretot aquest país que viu molt de l'empresa de serveis, diguéssim, el servei li va molt bé tindre una fidelització de l'empleat i que el client estigui atès per una persona que ja coneix, i tot això va en contra justament d'aquesta mobilitat.
I tant que sí. Juli, no sé si vols afegir alguna cosa.
No, gràcies.
Avui dedicat totalment amb les paraules que, de fet, manifestava la ministra de Funció Pública i de l'Administració, Eva Descarrega, sobre aquesta qüestió. Lògicament, se n'ha parlat d'altres, que anirem comentant també en les tertúlies que anirem fent al llarg de la setmana d'avui, però mira, ha donat molt de sí, i sobretot serà un dels punts aquest en què ho destacava ella mateixa, en què el GAD en el seu dia va donar tots aquests malentesos i aquestes discrepàncies, etc, i de fet amb el nou sistema doncs, que es vol implantar dins d'aquesta reforma de la llei de la funció pública, que haurem d'esperar-nos encara uns mesos per conèixer el contingut de la mateixa. Juli, Andoni, que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos acompanyat avui a la tertúlia, avui dilluns. Gràcies a tots dos i ens retrobem a la propera.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Montse, a tots els dos.
Adéu-siau. Nosaltres ho deixem aquí i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.